L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels.
Bona tarda, amics, amigues, companys, o el que us considereu, jo us considero també propers, hores d'ara i després de tot aquest temps de convivència, encara que sigui molt a distància sense veure'ns les cares. Això és Àngels, com sabeu perfectament, és un programa de la Fundació Roca i Pi, i avui tenim l'Arcàngel. Perdona, Josep Anton, m'ha sortit així. M'ha sortit així. Perquè en Josep Anton Caubet, que és el nostre convidat d'avui, és el responsable de la Comissió Social de la Fundació Llegat Roca i Pi. Josep Anton, bon, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Sí?
Espitat, però bé.
Ja et veig, ja et veig que vas. Ja... Són els temps que vivim.
Els temps que vivim.
Els temps que vivim, que són la pera, per dir-ho d'una manera... Per dir-ho...
No,
sí, exacte, d'una manera que no ofereixi ningú ni la sensibilitat dels menors. En qualsevol cas, avui, diguéssim que l'excusa, mai no ens faltaria tema per fer venir la Fundació Roca i Pi, perquè, de fet, si us hi heu anat fixant, a cada programa el motiu, el fet de que portem alguna associació, alguna entitat i tal, és perquè al darrere de cada un d'aquests projectes també hi ha la Fundació Roca i Pi. O sigui que no ens faltaria... Avui podríem estar parlant, com cal, com qualsevol dia que ens donés la realíssima, podríem estar parlant amb el Josep Anton de la Fundació i del que està fent la Fundació sense parar durant hores i hores i programes i programes. Avui, però, l'excusa amb la qual l'hem fet venir corrents, que sempre el fem córrer perquè és un home d'agenda complicada, és el tercer recompte de persones sense llar a Badalona que s'ha fet. És el tercer que es fa. L'últim es va fer el 2018.
Exacte.
Sí, hi ha hagut per això entremig, clar, hem estat vivint aquesta situació, estem vivint aquesta situació tan estranya que va començar a partir-se pandèmia i ja no sé com l'hauríem d'anomenar. De fet, el recompte va començar el 2016, per si allò, pels puntillosos ho dic. En qualsevol cas, tothom deu estar preguntant-se què és el que... És el que no? Dius, un recompte, minut i resultat, no? Això, les dades... Doncs bé, 48 persones dormint al carrer. Ara, ja voldria que això m'ho valoressis tu. Per què? Perquè, malgrat que algú ha dit, doncs bé, escolta, no hi ha tanta diferència amb el 2018, semblaria que això doncs ja està bé o no sé què i tal, però jo no ho veig així. I aleshores jo voldria que fos en Josep Anton qui m'ho valorés. El fet que aquest 2021 s'hagin trobat 48 persones dormint al carrer.
Exacte, Lluís. Certament, en relació a l'exercici, al recompte anterior, que van ser 57, podríem dir, doncs mira, anem millor, no? Anem a menys.
Sí.
Però bueno, això no és ni del tot bo ni del tot real, perquè certament els dispositius que s'han posat en marxa per atendre aquestes persones allà a la ciutat amb aquest temps de pandèmia s'han multiplicat per bastant. Per tant, l'objectiu seria trobar-ne zero, però cosa impossible. A Barcelona, que s'ha fet també el recompte, estaven, penso que en 900, i són alguns menys de l'exercici interior, també.
Sí.
I el que passa que, clar, llavors, quan veus els dispositius que ha posat l'Ajuntament, que han posat les entitats, etcètera, etcètera, doncs, clar, nosaltres, gent no dormint al carrer, són 299 que dormen amb dispositius.
Sí.
És a dir, pensions, albergs, etcètera. Per tant, són molta, molta gent. Una cosa que volia començar a dir, que és important... De fet, això és un treball de diferents entitats. Per tant, és la taula sense llar de Badalona, que es va constituir el 16, que són un conjunt d'entitats que hi ha des de la Fundació Roca i Pi, però hi és Càritas Diocesana, hi ha la Creu Roja,
sí.
Acollida i Esperança, la Fundació Membrer, Sant Joan de Déu Serveis Socials i l'Ajuntament de Badalona.
Exactament.
Tota aquesta tropa són els que muntem aquest dispositiu. I de fet, nosaltres, la taula, de fet, es va trobant bimensualment, més o menys, llavors anem fent estratègies, anem proposant accions entre nosaltres mateixos, ens hem derivat en alguns casos, anem fent una mica a la puntilla a l'administració per dir, escolta'm, hauríem d'anar fent per aquí, hauríem d'anar fent per allà. Per tant, en definitiva, el recompte com a tal és útil, és necessari, s'ha de fer. Des de que fem recomptes, hem millorat la situació de les persones sense sostre a la ciutat de Badalona. Malauradament, a la ciutat de Badalona és un terreny d'acollida, és un terreny abonat, sí, perquè vingui molta gent.
És un port.
I, per tant, és un port d'arribada. Per tant, molt ben dita aquesta expressió. És un port d'arribada i no acabem d'atendre o de tenir els serveis suficients per atendre la llau de necessitats que hi ha.
Malgrat que tu, com tu mateix has esmentat, crec que no te n'has deixat cap, has esmentat totes les entitats, fundacions, societats, etc, i l'Ajuntament, que estan treballant per això, arribar a aquest desideràtum del zero persones a Badalona és, com aquell que diu, una quimera gairebé.
Una quimera, sí.
Una quimera. En qualsevol cas, aquestes persones, com tu molt bé deies, jo vull fer-hi èmfasi, no? Sí, 48 persones dormint al carrer, evidentment. Els que són optimistes o proto-optimistes o politico-optimistes, que és una de les excepcions de l'optimisme, m'interessa ser optimista, i dir, escolta, eren 57, ara són 48, això ho tenim, anem per bon camí, això és fantàstic, no sé què. Jo, el que m'agrada afegir-hi, i que tu ja ho has fet, però jo hi torno, són les 299 persones que cal afegir a aquesta llista, senyors. Cal afegir-los, perquè aquestes 299 persones han passat la nit, concretament va ser la del 19 de maig, quan es va fer el recompte, en centres, en pisos d'inserció i amb tots aquests dispositius que tu deies, Josep Anton, i també, que crec que això és punt i a part, pensions, habitacions de relloguer, espais que, infrahabitatges, és a dir, coses d'aquelles que clamen al cel perquè són indignes.
El que passa que, Lluís, aquests 299 són els que nosaltres tenim comptabilitzats com a persones ateses per les entitats i administracions.
Sí.
Després, això que dius, que està bé, també ho puntualitzes, amb infrahabitatges n'hi ha molts més.
Sí.
El que passa que aquests, com que estan atesos, ells...
Sí. No apareixen per enlloc.
No apareixen per enlloc.
A cap dels comptes.
El volum... El tema és, estem en un context que s'ha multiplicat la situació dels drames de les persones sense llar adequada, sense llar, diguem-ne, vivible. I, per tant, cal continuar fent esforços, cal buscar alternatives. Això penso que ho tenim molt en ment el conjunt d'entitats que heu esmentat, a més de l'Ajuntament, per tant, per buscar alternatives. El que passa que, de vegades, som massa lents, llavors aquí...
És que el ritme...
El ritme és veritat. La societat normalment va per uns ritmes bastant més accelerats i ens costa. Hi ha possibilitats alternatives. Estem buscant inclús... habitatges, diguem-ne, que la gent comparteixi, que això ho he esmentat moltes vegades.
Sí, això vosaltres treballeu molt.
I intentem treballar-hi una mica més, inclús combinant col·lectius. Ara, com que parlàvem una mica des de l'estratègia de la taula sense llar, nosaltres, com a conjunt, estem buscant això, alternatives. Tothom ha posat més pisos. Fundació Mambré té gairebé 300 pisos que estan destinats, adreçats a aquest col·lectiu, que vol dir sense llar, vol dir gent que ha sortit de presó, vol dir que són situacions i modalitats personals molt, 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 molt diverses. El que és cert i això també és molt important, que hi ha cada dia una mica més de sensibilitat respecte a aquestes persones. Que ja no és que són aquelles persones deixades de la seva, bueno, vull dir, vagabundos, bebedores, alcohòlics, drogadictes. Jo penso que ja la gent ens estem començant a mentalitzar que podríem ser qualsevol, que
poguéssim, qualsevol,
per circumstàncies diverses, eh? Una caiguda amb una depressió més ajuntada, amb una mica, un excés a l'alcohol, o amb una altra cosa, patapam, la família que et fa forat, no en vols saber res, i quedes trist com un mussol. Això penso que cada dia s'està donant més, i, sí, i precisament aquests recomptes que s'ha fet, que aquest any s'hi ha afegit l'Hospitalet també, amb el seu recompte propi,
sí.
És a dir, penso que cada dia la societat ha de ser més conscient de que hi ha molta gent que està en unes situacions molt precàries.
Això que estàs dient és importantíssim. És importantíssim i, a més, vosaltres us ho marqueu com una de les fites a la sensibilització de la societat, que és una cosa en la qual jo sempre, perdona'm, he sigut una mica escèptic, no? Perquè veus precisament això que estaves dient tu, no? Que veus aquestes situacions gairebé automàtiques. És a dir, la persona que ensopega i cau, per dir-ho d'una manera molt gràfica, tu ara has dit una caiguda amb depressió, que pot ser després d'una pèrdua de feina, se n'han perdut tantes de feines en aquest temps que portem de pandèmia, tantes, i les que cauran. Vull dir que és una cosa molt normal. I automàticament apareix un fenomen que és pràcticament això, per sort, en alguns casos no, però pràcticament automàtic, que és el buit social. És a dir, la família li fa el buit, la societat li fa el buit, els amics ja no li contesten ni el telèfon, i això es converteix en un pària social, no?
Sí, exacte.
Per això em sembla que és importantíssim que us marqueu aquesta fita de sensibilitzar la societat. Com es fa perquè la societat reaccioni i es sensibilitzi i entengui que això és així i que és aquell que està mirant fixament, però demà pot ser tu, perdona que sigui així de bèstia, però sí, tu que m'estàs escoltant, pot ser tu demà, perquè empreses d'aquelles importantíssimes i grandioses, demà, patapam. No parlem ja dels bancs que tanquen sucursals com aquell que liquida llaminadures. Vull dir que...
Sí, sí, el drama és gros. Bàsicament, sensibilització, vull dir, un efecte important. Nosaltres, quan ens vam plantejar fer el recompte, precisament vam dir, ostres, anem una mica apretats de temps, perquè, clar, la pandèmia no ens permetia trobar-nos més sovint, les reunions primer es feien telemàticament, i, clar, això, de vegades, sí, quan ens trobem les entitats i ens veiem i ens toquem, i encara que sigui amb certa distància, ens apropem, sí, als problemes de tots, no?
És,
llavors, el fet de la distància, doncs, fa que els problemes siguin allà presents una altra vegada, sempre presents, però que sembla que no ens toquin tant, no? Llavors vam haver de córrer una mica, però, per exemple, la sensibilització. Si no tinguéssim el treball aquell previ des del 2016 i el treball que anem fent permanentment, els 100, quants eren? 100 i escaig voluntaris que ens vam reunir, sí. 172, no, quants eren? 100, bueno,
espera,
140 persones, sí, més o menys, voluntàries, eh?
Sí.
Amb un plis-plas, els vam tenir allà presents. És a dir, què vol dir això? Que hi ha molta gent que està amatent, diguem-ne, quan hi ha una crida de diferents parròquies, diferents grups, voluntariat, patapam, ja els tenim allà. Vol dir que en conjunt hi ha una certa... això.
És un bon símptoma.
Per la gent més activa hi ha una sensibilitat. Poder falta més sensibilitat, poder, quan obres un projecte, quan tens un... Bueno, ara, per exemple, penseu que gent voluntària de projectes de menjador o menjar de centre de dia, etc., com que són gent bastant més gran de la mitja dels usuaris que hi ha, aquestes persones s'han hagut d'apartar i estan tots en ganes de tornar, però els hem hagut de dir no, espereu-vos, que sou majors de 60, que sou persones en risc, sí, que teniu un... Clar, aquesta gent està molt sensibilitzada, aquests també fan la seva feina. Ara també faig una crida des d'aquest espai per dir, escolta'm, joves, que teniu ganes de fer alguna cosa maca, de relació bona, intensa, amb persones que necessiten recolzament. Estem oberts a qualsevol proposta que pugueu fer. Escolta, jo tinc un dia a la setmana que podria fer, que podria acompanyar algunes persones. Pues, bueno, això és una cosa, és una tasca que tenim nosaltres posada sobre la taula, per buscar nous voluntaris, persones compromeses, gent que inclús pot aportar elements, que això de vegades, jo també ho insisteixo quan vinc per aquí, dir, escolta'm, sempre tothom té algun espai, o bé professional, és a dir, jo tinc una persona que em podria ajudar a fer aquesta feina, doncs escolta'm, truca amb aquestes entitats, que sempre hi haurà algú que necessitarà allò que tu li pots oferir. Hi haurà qui diu, doncs mira, jo disposo 2 hores a la setmana per fer conversa, per acompanyar nois amb temes de classes d'idioma. Per exemple, hi ha molta gent que és immigrada aquí amb aquests col·lectius. Perquè, clar, malauradament, quan no hi ha recursos ni hi ha suport social, el més fàcil és quedar-se al carrer, clar, amb un assentament, amb un infrahabitatge, convivint 10 persones en un sol habitatge, sí, amb molt males condicions.
Sí, pues tot això, recordem el GORC.
Exacte, sí, sí. Tot això, que ara estem buscant també alternatives per aquestes coses, tothom estem buscant alternatives, el que cal és que hi hagi sensibilitat perquè hi hagi empreses que puguin oferir feina, persones que puguin oferir un habitatge, una habitació, persones que puguin oferir unes estones d'acompanyament. Ara, per exemple, en aquest temps s'ha multiplicat les accions solidàries, i això està molt bé. Sí. Però, clar, això també té certes fluctuacions, sí, perquè ara que hi ha un moment fort, patapam, tothom abocat, Covid, tothom abocat, donar suport, pam, pam. Es crema la nau del GORC, també, tothom, bueno, tothom, molta gent, s'ha abocat.
Es mou, sí, sí.
El que ens falta, de vegades, que això és el que l'estabilitat que podem donar a les entitats, és que la gent es vinculi a les entitats, perquè les entitats donem solidesa, donem constància, que falla un, no t'amoïnis, que ve un altre i ajudarà i farà això. Per exemple,
teniu l'estructura per poder fer que
vehicular aquest esforç que pot fer cadascú, inclús llavors hi ha alternatives també que podem buscar de manera conjunta, pues, jo que sé, algú que necessita un assessorament de tipus laboral, perquè diu, escolta'm, jo podria tenir una persona contractada, però clar, em fa por, no sé quines condicions hi ha, pues, escolta'm, no hi ha cap inconvenient, demana informació, nosaltres te la facilitem, t'ajudarem en l'acompanyament d'alguna persona, i qui diu això, diu, pues això, convivència. Tinc un espai, un pis tancat, que fa 2 anys, i em fa una mica d'angúnia perquè aquesta gent, o aquests altres... Escolta'm, hi ha entitats que donen la cara, que es posen al davant, que fan el contracte amb tu, faria una fundació faria el contracte del teu pis, llavors aquesta fundació s'encarrega d'organitzar, de seguir, d'acompanyar i de donar-te seguretat a tu de que allò serà ben utilitzat i en condicions. Vull dir que alternatives avui en dia en tenim moltíssimes. Vull dir que estem en una societat que malauradament està matxacant per una banda, sí, al conjunt de la comunitat, i alguns queden molt malmès i moltes peces cauen, mm-hmm, però hi ha molta gent que està ajudant a aquestes peces, ajudar-les i aixecar-les.
Sí, sí, sí. És cert això que dius. Hi ha un concepte que ha sortit després de les primeres valoracions i anàlisis d'aquest recompte de persones que a mi m'esglaia directament, que és el del concepte de cronificació de la pobresa, perquè això a mi em fa una... De veritat, vull dir, em posa la pell de gallina al veure que està succeint això, no? Aquest esvoranc que hi ha aquestes dues societats, la societat opulenta i la societat marginada, crònicament pobra, no? Que sí, sembla que cada vegada anem més cap aquí. En qualsevol cas, vosaltres esteu, com sempre, treballant en molts aspectes, en molts que tu has anat dient així de passada, pom, 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 de volada, com a fundació i tal, però a mi m'agradaria explicar que teniu un taller prelaboral que és un servei molt útil, mm-hmm, perquè, clar, a vegades la gent diu, bé, sí, corre, sí, una habitació, ja és molt. Però aquella persona que, de moment, ja no pateix perquè no ha de dormir el ras, necessita veure que hi ha futurs, és a dir, futurs, que en pot, sí, obrir algun, no? I vosaltres teniu tallers prelaborals, teniu, sí, el projecte Àngels, teniu moltes coses que van en aquesta línia, que jo crec que és una de les eines més necessàries per intentar atacar com puguem, amb poques o moltes armes que tinguem, aquest mal horrorós que és la cronificació de la pobresa, no?
Exacte, sí, perquè a més el tema laboral és una estratègia, en definitiva és una estratègia de normalització, perquè si la gent té un mínim d'ingressos, un mínim de recursos, ja no fa falta que tu aportis ni una habitació, ni un menjador, ni una cistella d'aliments,
sí,
ni una tarja amb una D per poder sobreviure, ni res de tot això, vull dir que això és fonamental. Si la gent té un habitatge, que ara una mica l'estratègia també passa per aquí, no? És a dir, igual no fa falta tenir tants menjadors socials, però en canvi el que sí que és necessari, que aquesta és una aposta, que és el conjunt d'entitats, vàries de les que estem aquí a la taula, estem pensant això, bàsicament Sant Joan de Déu, Mambrer, Roca i Pi, Càritas, estem pensant si la gent té accés a un habitatge, a un mínim d'espai d'aixopluc i de vida normalitzada, això dona que no hagis d'anar al menjador social. Per què? Perquè si tu tens accés a un mínim de que viures, te'ls pots cuinar, te'ls pots treballar i no fa falta que accedeixis aquí. Per tant, què et faltaria només? Accedir al món laboral. Per tant, en definitiva, a vegades, abans dèiem, una feina t'ho salva tot. Avui en dia és un sostre, pensem que salva moltes coses.
Pel 2023 quedem emplaçats. Vosaltres ja esteu treballant pel proper recompte i s'ha filtrat o heu fet saber que esteu pensant en incloure probablement enquestes, algun tipus d'entrevista, algun tipus de coses. Suposo que és per enriquir la informació que teniu de la gent que dorm al ras.
Exacte. El tema de l'enquesta vol dir un treball més en profunditat i un treball de confiança amb les persones que estan al carrer, no? Clar, això Arrels ho fa aquí a Barcelona amb usuaris que ja coneixen i tot això. Clar, llavors, tu pots anar aquella nit i valorar de persones inclús desconegudes, però has de tenir un mínim de capacitats i de coneixement i de persones mínimament formades perquè accedeixin i que aquesta gent la que verbalitzi sigui prou significatiu per acabar d'ajudar les institucions a fer que hi passi endavant de dir, escolta'm, necessitem això, necessitem l'altre. De fet, això és una enquesta més qualitativa.
Exactament.
És a dir, saber el detall de les situacions. Perquè, clar, quan un es troba al carrer és perquè ha tingut una vida segurament d'uns anys abans, bastants anys abans, molt dura, conflictiva, amb manca de recursos, amb manca d'alternatives. Alguns no, el que dèiem ara. Vull dir, has pogut tenir una recaiguda d'una patologia que estava ja soterrada, però que un virus, una societat patant-me, t'ho matxaca tot. Per tant, en definitiva, l'any que ve sí que estàvem pensant en fer aquesta enquesta qualitativa, però la relació que hi ha personal del conjunt de dispositius que ja tenim actualment, tenim suficient informació per saber realment què passa amb les persones que estem atenent ja.
Molt bé, perquè això és importantíssim, perquè a banda de quedar-nos en la instantània d'un dia a la nit, tenim un univers de dades que ens descriuen un munt de situacions i ens expliquen molt més el perquè d'aquesta instantània.
Exacte.
Josep Anton Caubet, responsable de la Comissió Social Fundació Roca i Pi, moltíssimes gràcies per la teva feina, moltíssimes gràcies per venir cada vegada que et truquem i et molestem.
No, gràcies
a vosaltres. Tu que tens l'agenda.
Gràcies.
Com la tens?
Sí, bueno, el que passa és que la tinc calenta. No, se'm belluga, llavors a vegades és qüestió de 5 minuts, però la cosa funciona.
T'ho agraïm molt. Moltes gràcies, Anton.
Gràcies, Lluís. Bona tarda.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.